Arrossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis. Què tal? Com esteu? Avui és un programa una mica especial, ho reconec, perquè tenim molta gent i volem parlar una mica de derivades del gran apagón, de l'apagada que vam tenir aquesta setmana. I per això tenim moltes persones avui damunt de la taula. Tenim 5 persones humanes i una persona canina. Bé, bueno, un cert canin. Vaig a presentar primer el cert canin i el seu humà. Hola, Dani.
Hola, què tal? Com estem? Aquí, Enrico.
Perdona, un segon. Presenta't tu mentre vaig a tancar un àudio perquè tinc un problema i és que he deixat connectat a l'àudio de YouTube per saber si sortien bé i no l'he apagat.
Val, perfecte. Doncs
ara,
aquí...
ara, digues, perdona.
Sí, en Dani, des d'Estocolm, amb Enrico, un gosset d'una protectora que ve de Sevilla i aquí atenent el capítol d'avui de Mossega la poma.
Tens més vento que jo aquí a la Garrotxa. Ara estava jo mirant per la finestra, que ens ha passat un front i ha caigut fang.
Mm-hmm. Sí. No, avui estem de tormentes primaverals.
Igual aquí. Mm-hmm. Mm. El que és una tormenta primaveral tot l'any és el senyor Marc Alier. Hola, Marc.
Bueno, jo ara estic a cal sogre aquí a Mallorca i no puc treure'n a la Mica i a la Wanda, que són dues llebradores llebrador blanques, perquè és que no les puc tindre a la falda, perquè és que pesen 38 quilos, cada una estan de bon veure. I
vaig
no
a fer...
Però, vaig a portar... Per acabar, les tinc que portar a passejar.
Parleu un moment, que us vull portar una novetat. Un segon.
Mm-hmm. Escolta una cosa, Dani, que t'he vist. Escolta, sí. Quin teclat és aquest que tens aquí darrere, tu?
Mira, és un, com es diu, Roland M Audio.
Mm-hmm.
I és el model Oxygen Pro 49.
I el tens connectat contra... Bé,
a l'ordinador, al Mac.
Això és una gateta rascat. Bueno, de moment està en custòdia, ¿vale? Tinc uns dies de custòdia, possiblement serà membre de la família, eh?
Que guai.
No té ni nom.
Que guapa.
És molt guapa, però és un bitxo, té 3 mesos i mig i no hi ha qui la
parli. És normal, han de ser.
Que no us escolto, la vaig a tornar al seu lloc.
Doncs sí, el teclat molt bé, eh? Té moltes funcions.
Les tecles tenen, vos són en pes?
No mai un cadell amb diarrea.
Amb compensació... Per uns que tenen la els que no són pianistes ens és igual, però els que són pianistes diuen que volen la compensació. Nosaltres volem mec per llançar samples.
Exacte, sí, exacte.
Bueno, avui...
Convidats, Tomàs.
Sí, voy. Voy, però necessitem presentar-los amb una mica d'ordre, si no...
Jo volia fer una versió extra cunyada i
ja bueno, no podràs, ja no podràs, bueno, perquè...
Jo sí que puc fer el cunyat.
Sí, però vindrà gent amb una catxiporra. Espera, el primer de la catxiporra és en Xavier Cugat. Hola, Xavier, què tal?
Hola. Sap greu que molt... presenteu a mi primer, però vale.
Però tu ja ets veterà del programa, amb el qual ja...
Fa molt... Estava revisant abans, has vingut diverses vegades, Xavier, a Mossega la poma. Estava revisant.
Jo crec que ja fa 3 anys.
Sí.
Ja fa, és el tercer de 3 anys que ve, ja fa.
O sigui que en Xavier és prou autoritat de catxiporra, però va dir, jo sol no vindré, i ha tingut l'amabilitat de contactar amb el darrer convidat d'avui, que és en Pedro Fresco. Hola, Pedro.
Hola, bona vesprada.
Bona vesprada, molt benvingut a Mossega la poma. Res.
Avui tenim màxima dispersió, eh? O sigui, sí, tenim Garrotxa, Maresme, Estocolm, València, Balears. O sigui, avui és tremendo, no?
En Pedro és autor de diversos llibres que parla sobre energia. El darrer em sembla que molt s'han tratat de desmentir coses que no són correctes i fake news. I en parlàvem abans, que segur que el trobareu a molts mitjans. Ha escrit també per La Vanguardia. I tindreu un link en els llibres seus a les notes del programa. Pedro, moltes gràcies per deixar-te'ns arronar.
De res, m'ha liat Xavi. M'ha dit, vine, Taixó, que són amics meus. Sí, doncs mira,
ha sigut una il·luminació en un moment que de cop i volta dic, i si està lliure el Pedro i li dic que vingui i s'apunti? I tu t'has apuntat en seguida.
El bombarder, sembla.
Pedro, no parla bé de tu, que el que acabes de fer, però bueno, jo ahí lo dejo, eh? Jo ahí lo dejo. Bueno, a veure, un moment, una miqueta d'ordre. Deixeu-me posar la falca de, que toca ara i ja després ja anem a saco.
Tan ordenat vols ser, Tomàs? Mare meva.
És l'única cosa que puc fer, posar una mica d'ordre.
Escolta, bueno, una cosa, abans de posar aquesta falca, jo proposo, en aquesta sessió d'introducció, jo us presento la teoria que més m'ha agradat de tot el que he sentit, diguéssim, perquè hi ha d'això, i me l'han presentat un ferrer i un senyor d'aquí a Mallorca que li diuen el Pirri, amb el qual, diguéssim, estem parlant d'altes autoritats. ¿Vale? Llavors, la teoria és la següent. O sigui, això ha sigut intuït i ho han fet expressament. Perquè ha sigut el millor dia possible de l'any perquè passin poques conseqüències negatives. O sigui, fixeu-vos-hi, un dia d'abril, amb sol, sense pluges, sense fred, es fa de nit ben tard per la nit, no estem enmig de cap outbreak víric, comencem la setmana amb la qual amb energia, o sigui, van haver-hi molt poques conseqüències negatives, fins i tot hi ha hagut articles aquests fils de Twitter que parlaven dels pocs accidents de trànsit que hi ha hagut derivats, amb la qual dius si ha passat en el millor moment possible, ho han fet expressament. Em sembla una teoria deliciosa. I, a més, no es pot desmentir.
Bueno, i, a més, si hagués sigut un desastre total, també podríem dir el mateix.
També.
Ho han fet exactament en el moment precís per causar el màxim dany possible.
Però és aquesta meravella de les teories de conspiració que són no falsables i amb la qual no pots argumentar en contra. Per tant,
jo vos tinc que dir que no és la pitjor teoria. He vist teories de la televisió que són prou pitjors que això.
Sí. I són fàcilment falsables, a més a més.
De tot això, i també una mica, si ens dona temps, de com estar una mica més preparats, per si torna... Per si tenim aquestes... Jo com a radioaficionat és una cosa que m'he estat parlant amb els companys aquests dies. També jo crec que és bona idea pels oients de Mossega la Poma doncs que tinguin algun paràmetre de coses que val... Això ho parlàvem l'altre dia tu i jo, Marc, per telèfon, de coses que val la pena... Que hem après de tenir... No dic de fer de supervivències a 3 mesos en un búnquer, sinó coses de casa, del dia a dia, que tenien les àvies i que les hem perdut per l'estil de societat i que alguna d'elles igual val la pena recuperar.
O coses molt senzilles com el que estàvem comentant amb en Xavier ara X, en el que diu ara quantitat de gent amb plaques fotovoltaiques que perquè no es van informar,
D'això hem de parlar amb calma, Ludo.
Però, per favor, pregunta. I jo crec que fins i tot és que els comercials no han sabut vendre bé les motos que han de vendre. Però igual ara es vendran moltes d'aquestes. Però parlem després de la falca. Et deixo posar la falca, Tomàs.
Moltes gràcies. No, la falca només és per dir que aquest és el programa 624 de la temporada 18 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Ui, perdó, un moment. M'heu posat nerviós.
Què fas, Tomàs?
Ja m'he fet el fade-out i el fade-in.
Em fiques la música, has de ficar algun vídeo en el fons, si estem tots aquí cara de...
Bueno, perquè veieu una mica... A veure, tenim gent... Un moment, ràpidament. Saludar la gent que s'està seguint a YouTube, al Xavi de Cequem Freqüència. Gràcies, Xavi. Últimament ets un oient gairebé constant. Diu Canis Hispalensis, bueno, és el que vol dir.
Canis Hispalensis, el gos.
No sé. Ah, el gos, vale. En Quim Tangai, en Rai Martínez, en Pere Ferrando, en Santi Rofes, tots els que esteu per aquí. Ja sabeu com funciona això. Si voleu que algú dels presents respongui alguna pregunta, deixeu-la com en comentari i jo la transporto ràpidament, per exemple, com aquesta salutació que ens ha fet en Santi Rofes, bona i renovable poma. Moltes gràcies, Santi. Doncs jo la transporto aquí perquè als entesos i als desentesos us puguem dir també la nostra. Ah, mira, diu el Pere Ferrando. What shall we do with the drunken sailor early in the morning? Bueno, aquest és el...
En Pere és dels molt històrics i si no em recorda en memòria, quan vam fer el programa 50 a l'UPC, en Pere va venir.
Sí, el What Can I Do with a Drunken Sailor és el nostre àudio de capçalera, ha sigut a l'entrada de Mossegar la Poma.
Vas treure un dia i no l'has tornat a posar.
I sort que ho vaig fer, perquè si no estaríem expulsats de per vida de Spotify. O sigui que, vinga. No sé si voleu començar, Dani, Pedro, Xavi, Ludo, no sé, amb el que...
Jo crec que els que en saben expliquin una mica què és el que sembla que va passar, què és el que sabem i el que no, i després ja comencem amb el...
Sí, crec que serà el millor.
Sí, Pedro, pues vinga.
No, comença tu. Jo després dic el contrari que tu i així no quedem bé.
Vinga. No tenim una figura completa i, de fet, hi ha moltes incerteses del que ha passat. ¿Vale? Sembla ser que cap a les 12:33 i alguns segons es va caure una planta a la zona d'Extremadura. I haig de dir una cosa, s'han dit tecnologies, no està confirmat quin és el tipus de planta. ¿Vale? Aquesta és una. Per red elèctrica que es caigui un tipus d'una planta vol dir o que la planta ha tingut un problema tècnic o que hi ha hagut un problema... Espera. O que hi ha hagut un problema en la línia, el qual no té cap res a veure amb la generació, o que hi ha hagut un problema en la subestació que ha desconnectat la planta. ¿Vale? Això és el que... I això no està clar. No està clar ni quina tecnologia ni si el problema és de la planta en si o és d'alguna altra infraestructura que pertany a red elèctrica o que no és de generació. ¿Vale?
Jo he llegit que aquesta planta tampoc era una planta que generés tant.
No ho sé, això. No ho sabem. Jo sé que tots hem llegit moltes coses, però anem a clarificar el que sabem i el que no sabem. Si generava molt o poc, no ho sabem. A hores d'ara. També sabem que es va iniciar un procés d'estabilització. Això provoca que hi hagi a la xarxa elèctrica menys generació que demanda, la demanda superior a la generació, amb la qual la freqüència de la xarxa baixa. Quan es produeix un imbalanç en el qual la generació és més baixa que la demanda, la freqüència de la xarxa baixa. Quan l'imbalanç és que hi ha més generació que demanda, la freqüència puja. Llavors, la xarxa inicia, perquè tots aquests processos s'inicien en temps de mil·lisegons, un procés d'estabilització i sembla que un segon i mig després cau una segona planta en la mateixa zona. En principi, que caiguin a la mateixa zona, a mi em sembla que hauria de ser una cosa més positiva que si cauen diferents zones, perquè jo crec que un dels errors que estem cometent tot en... Òbviament, dins la simplificació per intentar coses extremadament complexes, penseu que parlem d'una màquina supercomplexa, que és la xarxa elèctrica, tan complexa que portem anys sense que falli, però que una cosa que encara no sabem què és pot fer que en 5 segons desaparegui. Vull dir, això indica la complexitat d'un sistema com una xarxa elèctrica, que passa que, com que sempre hi és, està dissenyat perquè realment sigui redundant i tingui moltes proteccions i no notem cap errada dins de la xarxa, ens sembla que és una cosa relativament simple. Total, jo li dono l'interruptor aquí, al costat, i encenc o apago la llum, però hi ha una complexitat darrere molt gran. Hi ha molts càlculs matemàtics que, a més, són dinàmics i en temps real, que els fa l'operador de la xarxa, que és red elèctrica, i, òbviament, una errada, una sèrie d'errades poden desembocar una errada, el que va passar. ¿Vale? En el moment en què es desestabilitza tot això, passa una tercera cosa, que això sí que ho sabem del cert, al cap de 3-4 segons, França detecta que comença a haver una cosa rara a la xarxa espanyola, que pot representar un perill per la seva xarxa i es pot produir un efecte en cascada que acabi contagiant no només a la seva xarxa, sinó també a la resta d'Europa, i desconnecta la xarxa francesa. La xarxa francesa en aquell moment estàvem exportant entre 800 i 900 megawatts de potència. Això vol dir que de cop i volta desapareix una demanda de 900 megawatts, pràcticament l'equivalent a la generació d'una nuclear, i el sistema que estava ja en un procés una mica boig, doncs potser això fa que s'acabi de desestabilitzar.
Eh? Sí, que tenim com allò de quan estàs fent equilibris, que per una banda no en tens prou i de cop i volta en tens més del compte i caus cap a l'altra banda.
Exactament, estàs és una mica ai, comences a moure't massa i al final acabes caient. Coses que he vist que potser podria ser. La xarxa tenia una certa desestabilització o algun problema abans. El detonant no ha sigut la caiguda d'una planta, sinó que hi havia altres coses en la xarxa que estaven malament. Podria ser o no, són coses que s'hauran d'investigar ara. El que sí hem de tenir en compte que caigudes de plantes, caigudes vull dir fallos d'una planta que pot estar tota potència i de cop i volta per un problema tècnic deixa de generar, ens succeeixen totes les setmanes, de totes les tecnologies. I, òbviament, una de les missions de l'operador de la xarxa és tenir una xarxa tècnicament capaç i mallada i amb els sistemes informàtics adequats perquè es caigui una central i no tinguem cap problema. L'any passat es van caure, per posar un exemple, del pitjor que li pot passar a la xarxa elèctrica, 9 vegades una central nuclear. És a dir, en segons passar...
Ara d'emergència.
De 1.000 megawatts a 0. 9 vegades va passar, és a dir, gairebé una vegada, 0,8 vegades al mes, pràcticament va passar. I no ens vam enterar. I si hagués passat algun problema tècnic i ens haguéssim enterat, la culpa no seria de la central nuclear, perquè aquestes coses passen. No podem garantir en una xarxa elèctrica que totes les centrals que generen tampoc fallin mai. La xarxa elèctrica ha d'estar dissenyada doncs, perquè no se caigui quan falla una cosa com una central, per molt gran que sigui. Igual que un avió, si li falla un motor, està dissenyat, home, doncs potser no per arribar a destinació, però sí per tenir un seguint una sèrie de protocols, un aterratge segur. No?
O el circuit de frens d'un cotxe.
Això.
Ha d'haver-hi redundància.
I llavors, això és una mica el que sabem què va passar. Vale? No sé si, Pedro, vols afegir alguna cosa més.
Bé, això és exactament el que sabem. No sabem quin és el fenomen o els fenòmens que han desencadenat això i molt menys si al final és com s'ha dit, que és la caiguda d'una planta a la zona d'Extremadura, com és possible que això pugui passar? Perquè jo havia posat l'exemple molt ben posat de les centrals nuclears que van caure l'any 24, però podem parlar de qualsevol any, perquè són coses que passen. Estem parlant de 1.000 megawatts de central i cau a les centrals i no passa res. O sigui, no passa res, no. L'operador del sistema fa la seua màgia i al final no se li va la llum a ningú, ni en local ni en general. En qualsevol cas, en la zona de què estem parlant, que és Extremadura, i suposant que el reactor que estava en funcionament de la central d'Almaraz no ha sigut el que ha caigut, que ningú ha dit que no siga, però jo imagine que si haguera sigut el Consell de Seguretat Nuclear ja ho hauria notificat, aleshores dona per fet que això central no és, qualsevol altre grup generador és d'un tamany molt menor que una central nuclear. Per exemple, la planta més gran fotovoltaica d'Espanya són 500 megawatts. És la meitat de potència que un reactor nuclear. Per tant, si no ha passat res quan ha caigut una central nuclear reiterades vegades, no té molt de sentit, en principi, que amb una caiguda d'una planta, en el pitjor dels casos de la meitat i molt probablement de tamany molt inferior, hagi desenvolupat això si no hi ha hagut una qüestió d'una sèrie d'errades posteriors, que és tot el que no sabem perquè, com ha dit Xavi, sabem algunes coses, però realment no sabem què estava passant a nivell de mil·lisegons.
Pedro, diuen Rai si el 29 d'octubre passat també va estar la cosa a punt de caure.
El 29 d'octubre passat?
De l'any passat, sí.
Per lo de València, per la Dana, parlem.
És veritat que són aquestes dates, és cert? No ho sé.
M'imagine que parla de la Dana, que és el que va passar aquest dia. Clar, ahir va haver una caiguda molt important. És un exemple molt bo.
És un exemple boníssim, crec jo.
Una caiguda on viuen 300.000 persones amb tota la qüestió de la Dana i al final, entre el bombeig de Cofrents, que està al costat de Cofrents, de la central nuclear, i la central nuclear en la capacitat, que no té de pujada, però sí té de baixada, es va solventar, no va haver problema. Per tant, és un cas molt més extrem que qualsevol planta que pugui caure a Extremadura. I no va passar res. Sí que s'ha dit que el sistema elèctric va estar en risc, però clar, el sistema elèctric a nivell valencià, si haguera desencadenat, imaginem que això no es pot contindre amb la forma que es va fer. La qüestió, el segon pas és anem a aïllar l'apagada a la zona de València. No? Mm. Però no se va arribar a això.
Si cau a València, la xarxa té mecanismes, diguéssim, com per acotar-ho.
De fet, les apagades, que ja s'ha parlat d'Alemanya, d'Itàlia, d'Estats Units, de Texas, si vos doneu compte, no han sigut generals en tot el sistema elèctric, sinó que s'han circunscrit a llocs concrets. El sistema elèctric està pensat perquè quan falli tot, que falli en una zona, cosa que no ha passat així. Xavi no ha comentat, i m'imagino que perquè potser té algun dubte, que després del tall amb la frontera francesa, el que s'ha contat des de Red Eléctrica d'Espanya és que amb una freqüència ja molt alterada, més enllà del marge normal, van caure, segons diuen, 15.000 megawatts de potència. I que, clar, en el moment se'n van 15.000 megawatts de potència, ja el sistema no es pot posar en peu. No tens potència elèctrica suficient per a solventar la demanda. Ni tens cap... És moltíssim. No sé, Xavi, per què no ho ha comentat, no? O sigui, perquè m'ha deixat a mi la part esta o perquè té dubtes.
Jo tinc dubtes, de veritat. Em sembla part del relat que no acaba d'estar confirmat. Però, vale, imaginem que ho donem per cert. Pedro, no... No sé si podries afegir alguna cosa més, però jo sí que puc afegir alguna cosa més. A veure, podria ser que s'haguessin caigut 15 gigawatts quan ja hi ha una alteració de freqüència molt gran. El normal és que a mesura que va creixent l'alteració de freqüència es vagin desconnectant grups generadors. Grups generadors els quals operen dins d'uns límits, al sortir-se d'aquests límits de freqüència, doncs deixen d'operar. Quan deixen d'operar? Quan diu Red Elèctrica, perquè Red Elèctrica té uns documents que, a més, es publiquen en el BOE cada vegada que es modifica o es canvia un que es diuen procediments d'operació, i en els procediments d'operació diu, ho diu en termes no d'incapacitat, sinó de capacitat. Les plantes solars han de ser capaces d'operar entre, m'ho estic inventant perquè no me'l sé, entre 49 i 51 hertzos. I no es poden connectar dins, no es poden desconnectar dins d'aquest rang. I si surten d'aquest rang, s'hauran de desconnectar.
Ho vaig estar llegint ahir i és més baix. No hi ha un hertz de diferència. Sí, hi ha 0,3 o 0,2 i alguna cosa.
Doncs llavors, òbviament, si...
Llavors, devia donar la condició aquesta de desconnexió i tothom va dir... Pam!
Si hi ha una alteració molt gran de freqüència i el límit és 0,2 i ens hem passat del 0,2, no és que es desconnectin les solars perquè no són capaces, és que les solars estan obligades a desconnectar-se perquè Red Eléctrica ha ficat en un protocol per escrit que les plantes solars es descontactaran quan arribin amb aquesta freqüència. Pot ser que, donada la gran quantitat de renovables que tenim actualment en aquest sistema, aquests procediments hagin quedat antiquats i s'hagin d'actualitzar? Sí, pot ser. I les plantes solars poden treballar d'altres maneres i poden treballar fins i tot fent inèrcia sintètica. És més complicat en les plantes solars, però és possible. I a més, les bateries també poden apoyar recolzant la xarxa. Vull dir, hi ha altres coses. Però sí que vull dir que és possible que caiguin 15 gigawatts? Sí. És possible que siguin de solar? Sí, és possible. És perquè han funcionat malament? No, han estat funcionant en les característiques esperables.
De fet, una cosa que s'ha especulat, bé, aquests dies s'ha especulat moltíssimes coses i s'han fet molts comentaris. I parlàvem d'aquest procediment d'operació. Si realment tenia sentit que el rango de freqüències fora tan estret. Això, en principi, es fa per la pròpia protecció de les plantes generadores. I també es té que entendre... és millor una desconnexió automàtica que es prenga foc. Per exemple, una desconnexió automàtica després connectes. Si es pren foc, et pots tirar setmanes per a reconnectar. Però això és una de les qüestions que no sabem. Com no sabem fins a quina potència s'ha arribat, si ha sigut, s'ha passat el límit un 0,001 i per això ha caigut, no sabem si una de les solucions futures podria ser que aquest procediment d'operació canviarà per donar-li més seguretat al sistema. Això entra dins del terreny de l'especulació i com aquesta poden haver mil, perquè al final el sistema elèctric és una qüestió molt complexa, i ahí jo crec que enllacem en una altra qüestió. Dins de la gran complexitat i els grans buits que n'hi ha en aquesta qüestió, a mi em sorprèn de forma molt potent com n'hi ha tanta gent tan llesta, i estic siguent irònic, que està per les televisions i per les ràdios sabent tot el que ha passat, no? I tinguent les respostes per a tot. I...
O dient que ja ho van dir. Una pregunta, des del punt de vista, diguéssim, d'analítica. Entenc que tots els nodes de la xarxa i els interconnectors i el que sigui. Ara estic més pensant en xarxes de dades, que és el que conec. ¿Vale? O sigui, entenc que hi ha enrutadors i que hi ha intercanviadors i que hi ha transformadors i col·lectors i coses. Que tot això aquí es medeix i que d'alguna manera es guarden registres de dades del que està passant a tot arreu. Però llavors entenc que d'alguna manera hi haurà una gran quantitat de registres arreu, de registres arreu que en algun moment, o que potser el que s'està fotent, és s'han de recollir tots aquests registres, integrar-los en un model, en un model, diguéssim, que reprodueixi el que va passar per poder analitzar-ho. Però que per poder-ho analitzar no només necessites les dades que tens, diguéssim, en aquells servidors i en aquelles pantalles que ens han ensenyat en les telenotícies i tot això, sinó agafar tota la informació de cadascun dels punts de connexió, a veure quines eren les dades, quines eren els voltatges, les tensions, els amparatges, tot en cada moment, com van totes les ordres de connexió, desconnexió i d'afectació, i poder-ho simular. I entenc que fer això a nivell, diguéssim, de simulació informàtica de ser l'hòstia en vinagre.
A veure, com us podeu imaginar, un sistema elèctric que és capaç de fer caure tot un país en 5 segons, si és mal gestionat, té tot protocolitzat. Un sistema elèctric és una de les coses més sèries que existeixen. Vull dir, només posar en marxa una planta solar, que és alguna cosa que he fet jo com a cap de projecte, de plantes solars, té una quantitat de protocols, períodes de proves, revisió de documentació tècnica, enginyeria, documentació que et demana red elèctrica abans de connectar. Ojo, a la xarxa de red elèctrica no entra res que no compleixi tots els protocols i que no han revisat els enginyers de red elèctrica. I tu pots haver acabat una planta i trigar 3 mesos en connectar perquè llavors han de revisar tota l'enginyeria per saber ben segurs que no hi ha res. I una vegada en marxa fan proves, a més. Llavors, vull dir tot això. Òbviament, hi ha procediments d'operació que ens indiquen les dades que s'han de guardar en cada planta solar, cada planta de generació o en cada instal·lació de la xarxa i en quina freqüència i com s'ha de fer i tot això. Però, clar, això vol dir una capacitat de procés ara brutal, perquè en un avió es cau i tenim 3 caixes negres, 4 caixes negres i triguem un any en tenir informació moltes vegades d'un accident d'avió. En aquest cas tenim milers de caixes negres que s'han d'ajuntar les dades de totes aquestes caixes negres per treure un timeline, al final un cronograma de fets que puguin estar més o menys contrastats. I, a més, és supertècnic, això.
No, en aquest cas, des del punt de vista, diguéssim, de ciència de dades i de teoria de grafs, o sigui, aquí tenim una xarxa en el que, evidentment, hi ha uns protocols que determinen quines han de ser les accions de cadascun dels nodes, ¿vale? però cadascun dels nodes té una informació parcial i, de vegades, no perfecta. I, llavors, per poder reproduir això, necessitem quina és la informació que tenen cadascun dels nodes en cada moment en el temps, que estan prenent quantitat de decisions influenciant-se els uns als altres, ¿vale? I a sobre a un temps, a un ritme de temps, diguéssim, com tu estàs dient, de mil·lisegons. Amb la qual cosa, però és important saber què ha passat per poder, diguéssim, com reforçar els protocols i introduir el que calgui. També hi ha una altra cosa, que és una de les coses que a mi m'agradaria que la gent recordi. I és que el meu veí del costat, quan cau la llum, el primer que diu és que aquest país tot això va així. Dic, no, aquest país és de puta mare perquè el fet que passi això sigui una cosa tan estranya. Dic, escolta, que quan jo era petit era normal que caigués la llum. I ara no cau. O sigui, el fet que el sistema sigui tan robust i que això sigui excepcional, s'hauria de celebrar i entendre també la necessitat
és,
de
respectar
els tècnics que ho fan.
És molt excepcional. Si tothom es para a pensar de fa uns 10-20 anys enrere ara les microtalls o talls petits, s'han eliminat moltíssim. És molt difícil tenir un microtall de llum en els dies actuals. No sé.
Escolta'm, de tota Catalunya. O de tota
sí,
Catalunya,
no,
això havia passat.
Ara no passa.
I, bueno, no passa res. O sigui, escolta, l'endemà tornen a posar la mateixa pel·li de TV3 i repeteixen la pel·li de TV3 i està.
L'exemple que heu posat abans de la Dana és un exemple molt bo. En una situació totalment aleatòria dins de la xarxa, que no estem callant, parlant de coses que es puguin assajar, com caigudes de dos o tres centrals, que es crema un transformador, sinó que és totalment aleatori, fins i tot la xarxa elèctrica és capaç d'aïllar-ho perquè l'afectació sigui mínima. I vosaltres a València Ciutat veu arribar a perdre generació elèctrica durant la Dana, Pedro?
Res. De fet, érem totalment no conscients del que estava passant a 5 quilòmetres de la nostra casa. Va ser algo molt fort, era com un altre món. I una cosa important també de la Dana, de tot el procés de recuperació dels dies posteriors a la Dana, el primer que es va tornar a posar en funcionament al 100% va ser la xarxa elèctrica, que a les 48 hores ja estava pràcticament tot el món en llum. L'aigua va tardar molt més, els carrers, òbviament, qualsevol altra infraestructura va tardar més. La primera va ser la xarxa elèctrica. I clar, ho has dit, Tomàs, això és pràcticament miraculós. I a mi m'ha costat molt aquests dies poder explicar que fa 5 dies nosaltres haguérem dit en qualsevol tertúlia que tenim uns dels millors sistemes elèctrics del món, perquè les dades de qualitat de subministre diuen que Espanya, el sistema espanyol, té una de les millors qualitats de subministre d'Europa i, per tant, del món. Clar, dir això ara no és el que la gent vol sentir, però això és la realitat, o era la realitat, fins fa 4 dies.
Hi ha hagut molts atacs, hi ha hagut molts atacs, diguéssim, extracunyats contra les renovables. O sigui, és que encara no se sabia què havia passat i hi havia imbècils, aquests que en saben tant, però que són imbècils, que tenen algun tipus de skin in the game, dient, posant el dit, no, això és perquè tenim massa renovables i s'han posat malament i d'aquesta manera no, n'hi ha uns que van tardar més a sortir, però o sigui, immediatament buscar el culpable. Entenc que aquí hi ha uns interessos econòmics molt bèsties i que s'està intentant, això és jugar amb una cosa necessària per tothom, per guanyar 4 duros i perquè em financin amb el meu projecte o el que sigui. Com ho veieu sense veu?
Perdó, una salvetat. Jo crec que la qualitat tècnica sobretot es va veure en la recuperació. Després, si voleu, en parlem, del tema de la recuperació. Que jo crec que és transcendent i jo tinc una anècdota personal perquè jo estic a tocar de França. ¿Vale? Aleshores, us explico ara dues coses. Dos coses molt ràpides. Una, el que diu el Rai, que té raó, diu que fa uns dies van tancar Heathrow perquè va haver-hi un incendi de la subestació, que va ser un rotllo a nivell de vols i tal, no sé si us recordeu, i molta gent sense llum a UK, però no va caure tampoc tota la xarxa general. Jo vull fer dos apunts. No? Un, el que ja apuntava Marc en el tema... Nosaltres què esperem com a informàtics? Veure els logs, no? És el que tu deies, no? A nivell d'auditoria, crec que Europa encara... Perquè recordem que el tema
elèctric... Han encarregat un peritatge independent.
Clar, el tema elèctric és un tema hiperregulat a tota la Unió Europea i, per tant, hi ha un informe que sembla que s'ha encarregat a fer a una institució, no recordo el nom, però és l'institució que sobrevigila o segueix...
Ensoe.
Sí, exacte, Xavi. Això és un tema. I dos, que ho parlava amb el Dani abans de començar el programa, i jo sé que això és un tema polític, però és que a mi em fa molta gràcia i a vegades necessito desmentir una mica. Va sortir el Pedro Sánchez dues vegades, parlo d'ell perquè és el president de govern ara, però m'és igual quin president de govern hagués sigut. Va fer unes declaracions de 5 minuts i en aquelles declaracions de 5 minuts va dir dues vegades el operador privado red eléctrica. ¿Vale? I a mi, els pèls van fer, uah! Com si m'hagués passat una corrent bastant alta d'amperatge dintre d'una orella i es va sortir per l'altra. Red elèctrica no és Garbanzos Martínez, Societat Anònima, ¿vale? No és privada. I I jo vull que fem una reflexió això perquè em dona la sensació de que, una, es va fer a nivell polític per expulsar-se les puces de sobre, no és mi responsabilitat, i dos, perquè han hagut pèrdues econòmiques que algú possiblement haurà de compensar en algun moment. Qui es fa responsable? Si dic que és una societat privada que no tengo nada que ver, com és? No sé si ho sabeu, perquè sé que esteu més en l'àmbit tècnic que no en l'àmbit administratiu, però com està muntada la red elèctrica? Perquè fins jo sé, l'accionista majoritari és el govern i a més té moltes limitacions a nivell d'accionariat, que qui no nomena el càrrec directiu i els primers càrrecs directius és el govern, i a sobre no pot haver ningú que pugui un president a dintre de red elèctrica, sinó que tot es gestiona i es decideix, segons diu el BOE, no? per aquest estatut. Era aquest tema també ho volia deixar clar al principi.
A veure, Red Elèctrica és una empresa que està... El 20% del seu accionariat és del CEPI, del govern.
Del CEPI.
Del CEPI. I, com té això, 20%, posa el president de Red Elèctrica. Però, al final, és una empresa que està cotitzada, que els altres 80% són accionistes privats, se gestiona com una empresa privada amb una qüestió, que és que és una empresa regulada. Vull dir, és privada amb un 20% de l'accionariat públic, però és regulada i, per tant, fa el que la regulació li indica.
Si jo sóc una empresa privada 100% i jo m'alio amb el 70% dels altres accionistes, poso president que en surt dels pebrots parlant malament. I a Red Elèctrica no es pot fer. A Red Elèctrica no hi ha cap altre accionariat que pugui tenir més d'un 10%, em sembla. Està prohibit?
És així. Però si esteu d'acord, en el fons...
Esteu d'acord, et dic.
Sí, estem d'acord. Era per explicar una mica el context.
Acabes explicant-ho de la regulació.
Sí, en el fons, això és part de la regulació. Però la gestió de Red Elèctrica retirat d'una presidenta que ha posat el govern d'Espanya. Però té una estructura directiva que és equivalent a la d'una empresa privada. Aleshores, dir que és una empresa privada, doncs, home, no és exacte. Dir que és una empresa pública, tampoc. És una empresa regulada, semipública, amb una gestió, diguem-ne privada. Doneu-vos compte que les distribuïdores, en el fons, que són, ja són 100% privades, no està l'estat, però també són empreses regulades. Tenen que fer el que els diu la regulació. Aleshores, no és un cas tan diferent. Sí, és un poc diferent, perquè al final sí que és el monopoli que es va crear en l'any 97 o 98, no recordo, Xavi, quin va ser l'any de creació de Red Elèctrica.
Sí. Ah, Red Elèctrica, fa 40 anys, just.
Sí, fa 40 anys. Pues,
acaben de celebrar el 40 aniversari.
Doncs me n'anar jo d'any.
Per molts anys.
Sí, i al final, vull dir, és un ens un poc estrany, però bé.
A veure, una cosa, per entendre'ns, quan nosaltres ens arriba la factura de la llum, ens carreguen una part, diguéssim, que seria el consum, els quilowatts hora que ens estem menjant, i una altra part és la part de transport, el preu desglosat, hi ha una part de transport, i entenc que aquesta part de transport és el que va a les arques de Red Elèctrica perquè puguin mantenir i operar aquesta xarxa.
Transport i distribució. Tu tens un peatge de transport i distribució, per tant, n'hi ha una part que va a transport per Red Elèctrica directament i n'hi ha una part que va a les distribuïdores que operen ja a nivells més baixos de tensió del que opera el transportista. No? I se paga al final, són sectors regulats els dos, i pagues els dos en la teua factura. Uh-huh. I ells treballen en funció de lo que la regulació els mana. No?
Dani? Sent una empresa, bé, com has comentat, una empresa regulada amb un 20% amb l'Estat, es podria donar el cas doncs, que a nivell dels accionistes o intentessin ampliar al màxim els seus beneficis reduint les inversions per...
S'escatimat o no?
Sí.
No poden. Permetem, no poden. Les inversions les dicta l'Estat. I fan un contracte programa. Hi ha una cosa que es diu el contracte programa. Red Elèctrica proposa inversions i, de fet, l'Estat paga per aquestes inversions que surt de la factura elèctrica. Llavors, i hi ha uns mètodes de càlcul de quan ha de pagar. Per tant, fins i tot el que ingressen està protocolitzant. No és allò, dius, bueno, vaig a retallar d'això per guanyar més. No, és que si retalles, cobres menys i tampoc guanyes més. De fet, guanyaríem més quanta més obra e infraestructura fiquessin.
O sigui,
per això,
jo entenc...
per això si, un moment, Ludo, perquè si et fixes, fa mesos hi ha una batalla també que hi ha moltes distribuïdores que diuen, les distribuïdores elèctriques, no, és que hem d'ampliar la capacitat perquè els centres de dades i tot això, jo tinc molt de dubte de que haguem d'ampliar la capacitat, però amb elles, que són 100% privades, els interessa, perquè en el moment en què amplien capacitat i facin noves línies, van a cobrar més per això. Per tant, el seu interès no és justament... Contràriament a la visió tradicional, ells guanyaran més quan més infraestructura i més tecnologia hi fiquin. Per tant, fins i tot passant-se, no?
Doncs això, o sigui, que dius... El que tinc claríssim és que, o sigui, això pràcticament és dir que pagarem més, això ho tinc claríssim.
I que no sé per on,
però pagarem més. Això és tard o d'hora, això és, ho notarem en les factures de la llum. Si tinguem la tarifa que tinguem, tard o d'hora ja ho pagarem.
Això és part un poc del que hem parlat, no? Ara mateix. A mi em costa molt quan em pregunten, no? De, no, què n'hi ha que fer? Escolta, és que per saber què n'hi ha que fer, tindrem que saber què ha passat i què ha fallat. Perquè, clar, la tendència presa del pànic és anem a millorar la seguretat de la xarxa elèctrica. Però això és un camí que no té fi. I aquest camí és infinit. Perquè com el risc zero no existeix, tu sempre pots fer més coses i sempre pots fer més redundàncies. En quin moment pots acabar? No? No acabaries mai de donar un punt més de seguretat al sistema. I, per tant,
has de ser
això és important, tindre el cap fred, no? Lo fàcil ara és dir, no, anem a reforçar-ho tot, anem a posar tot tipus de coses, anem, com volen alguns, a mantindre coses que no teníem previstes mantindre en el sistema, però tot això són costos. I ara mateix, políticament, és molt complicat, perquè la gent exigeix que n'hi hagi respostes. Però, des d'un punt de vista tècnic, aquí, bé, és de veres, vull dir, tindrem que saber què ha passat. Amb el que ha passat, aprendrem què ha fallat i amb el que ha fallat, millorarem la seguretat de la xarxa elèctrica o millorarem el procediment d'operació o millorarem altres coses.
Però Pedro, jo em temo que es faran, o sigui, que hi ha com una pressió política i una necessitat d'anunciar que es fot alguna cosa encara que no serveixi per res.
Pot ser, però és el que tenim que intentar evitar. Perquè dins de tot això n'hi ha interessos. I ho has preguntat abans, Ludo, i anem a ser clars, no? Què està passant amb l'atac a les renovables? Xavi, t'agarra jo la bandera, perdona'm, que sé que vols cap...
Agafa-la.
Què està passant així? Bé, està passant una cosa que passa normalment en qualsevol societat quan passa un esdeveniment d'aquestes característiques. I és una apagada, però podíem parlar d'un atemptat terrorista o podíem parlar d'una pandèmia o de qualsevol cosa que altere i doni por a la gent. N'hi ha gent que té agendes econòmiques, polítiques i personals, d'obsessions personals, que sempre les han dut darrere. I quan arriben aquests moments de les societats, és molt fàcil anar amb la teua solució, perquè la presa del pànic i presa de la pressió política a lo millor et la compren. No
s'ha de desaprofitar una bona crisi.
Eixa és la qüestió, però en aquest cas estem parlant de coses molt evidents, no? I crec que heu tret el tema de les centrals nuclears. Fa mesos, fa mesos de forma molt descarada, en els anys anteriors, de forma més subtil, en sectors minoritaris, n'hi ha molta pressió perquè les centrals nuclears s'estenguin i durem més anys del que està previst. I ahir n'hi ha interessos de tot tipus, des dels treballadors que treballen en les centrals, en el sector nuclear...
Dels pobles que viuen... Dels pobles que estan al costat i que viuen, que tenen uns ingressos excepcionals, que és lícit, que vull dir.
És legítim, totalment, totalment. Tot això és legítim. Si estàs en un poble que té una central nuclear, és normal que vulguis que continuï la central nuclear. I si eres un treballador de la central nuclear, com un carbó, com un miner del carbó, no volia que tancaren les mines ni el carbó. I és legítim, és normal, i n'hi ha que entendre. Però aquesta pressió està. I des de fa molts mesos s'estava intentant assustar a la població amb la possibilitat d'una apagada. Clar, la possibilitat d'una apagada amb la que volien assustar a la població no té absolutament res a veure amb l'apagada que ha passat. Perquè el que s'estava intentant vendre era que... Que no hi ha, ja tiren cap a 2030 o 2035, quan hi hagués menys nuclears, si resultava que n'hi havia un dia que no n'hi havia renovables i que n'hi havia demanda brutal, que a lo millor podia haver la possibilitat de que sense les centrals nuclears no es poguera abastir tota la demanda. Clar, és exactament el contrari del que ha passat. Absolutament el contrari. Totalment. Perquè està apagada, ha passat. En un moment, amb poca demanda, perquè estem en abril. I, de fet, el dilluns era inclús festa en alguns llocs. A València era festa. Sí. En un moment amb moltíssima energia renovable. En un moment on no tens ni calefaccions ni aire acondicionat. I en un moment, i això és important, en què l'apagada nuclear no ha començat encara. Encara tenim les 100 centrals nuclears en el sistema elèctric i les centrals nuclears que no estaven connectades, que eren 3. Això, el dia de l'apagada, no estaven connectades perquè les companyies no volien que estigueren i, segon, perquè l'operador del sistema va considerar que no era necessari per a l'estabilitat del sistema. I, de fet, no era necessari perquè teníem un gigawatt de cicles combinats i el sistema elèctric espanyol té 26. Aleshores, sobrava potència darrere moltíssima per a donar estabilitat al sistema. Per tant, la situació en la que han intentat treballar els mesos anteriors no té res a veure amb la que estem ara. Però en quan va passar això, Xavi també va pensar com jo de van aprofitar això. Perquè és molt fàcil aprofitar la por per a posar agendes personals o agendes econòmiques.
Abans de les 2 de la tarda ja s'estava parlant a la ràdio d'inèrcia i dels problemes d'inèrcia que portava l'energia fotovoltaica. Podreu desglosar-ho?
Què parla Xavi d'inèrcia? Perquè jo crec que és important parlar de...
Abans, jo ho havia sentit a RACU, abans de les 2 de la tarda jo... ja estan parlant de culpant a les renovables perquè no hi havia prou inèrcia elèctrica.
Jo, si fos conspiranoic...
Jo ja he dit la teoria del...
Diria i el meu... que el tema del discurs que s'havia de donar després d'una apagada ja és que va ser tan ràpid que...
És que no les 2 de la tarda!
A veure, per començar, amb la inèrcia, he sentit, des de que hi havia 0 megawatts d'hidràulica, cosa que era falsa, perquè en un apartat de la web de Red Elèctrica et resta la hidràulica al consum dels bombejos, amb els quals semblava que hi havia 70 o 80 megawatts d'hidràulica, però d'hidràulica hi havia 3.000 i pico. Una. Dos. A mi m'han dit, les nuclears estaven apagades. T'ho juro que m'ho han dit, això. Hi havia 3,4 nuclears en marxa, en potència. També és inèrcia. Què passa? Que no les contem ara? Ara no ens interessa comptar les nuclears com inèrcia? Després hi havia la solar tèrmica. Hi havia 1.400 megawatts. La solar tèrmica porta inèrcia. Però al final, només que tu tinguis un generador mecànic amb una massa i una velocitat rotacional, tens una inèrcia. Per tant, hi havia 377 megawatts de tèrmica renovable que crema biomassa i generes calor i et mou una turbina. Això és inèrcia. Teníem 10.000 megawatts de coses que tenen inèrcia generant.
Més, Xavi, quasi 11.000.
Quasi 11.000, perquè m'he deixat els residus i...
La cogeneració o els residus renovables o alguna d'aquestes.
I tot això, 11.000.
Vale,
però és que això no és la inèrcia connectada. Estem parlant en termes de megawatts, una mica per simplificar, però la inèrcia es mereix amb força i es calcula amb la massa que està girant i la velocitat rotacional. Això és la inèrcia, perquè realment és una inèrcia mecànica que s'està oposant, com que tens una cosa física que està girant un múltiple de 50 hertzos cada segon, doncs realment suposa els canvis elèctrics en la xarxa. I resulta que si jo, per exemple, tinc una planta nuclear de 1.000 megawatts amb un generador de 1.000 megawatts i estic generant 300, la inèrcia que té connectada al sistema és d'un generador de 1.000, encara que generi 300.
Per tant, sí, perquè és físic. O sigui, estem parlant de física, eh? Estem parlant de massa, vull dir, de cosa grande que gira, eh? Sí, és massa, eh?
I a Bilbao hi ha un senyor que es diu Pachi que té connectada una bicicleta estàtica, eh? Compte.
La bicilavadora. Bueno, aquesta no està connectada, perdona. Llavors, jo vaig dir, de fet, vaig llançar un missatge a Blue Sky fa uns dies dient, intueixo que la inèrcia en el sistema, en el moment en què va passar això, era equivalent al 100% de la demanda, tinguent en compte aquests condicionants. I avui hi ha hagut un noi que és estranger, que es diu Johannes, em sembla que és de Dinamarca, que ha fet un estudi i uns càlculs bastant extensos, a més explicant el grid forming, la inèrcia sintètica i tot això. Si mireu el meu Blue Sky, veureu que l'he retuitejat, on ho ha calculat. Ha calculat i el que li sortien és que hi havia l'equivalent a 50 gigawatts d'inèrcia connectada en aquell moment.
Pots explicar-ho de la inèrcia sintètica?
Vale. Estem parlant de la inèrcia mecànica. La inèrcia mecànica té una cosa bona i té una cosa dolenta. Òbviament, la inèrcia, tots sabem el que és oposar-se als canvis, no? Si jo tinc una cosa que gira 50 hertzos, si de cop i volta vaig a ficar una freqüència extrema pel sistema elèctric 49, tinc una cosa que m'està estirant cap amunt perquè té una massa que vol seguir girant a 50, òbviament, al final acabarà 49.
Però també frena.
Però, atenció, que quan està 49... Quan està 40, girant a 49 al final i jo intento recuperar el sistema, ojo, que també m'està oposant força a que jo recuperi el sistema. Vull dir que la inèrcia té un efecte positiu quan comença la fallada, però quan la fallada ja s'ha anat desenvolupant, pot tenir fins i tot un efecte negatiu en la recuperació.
Diuen, Rai, que és la conservació del moment angular. Que és,
Però això no és un moment, això passa sempre.
Què passa? Que ara nosaltres amb renovables, tant la solar directament no té res que giri, té un inversor que és pura electrònica potència i que està dissenyat com si fos una font de corrent que està connectada a la xarxa elèctrica i simplement, tal com ho tenim ara, són sistemes que s'anomenen grid following. És a dir, si imaginem un columpio, no sé si es diu en català ben dit columpio, un gronxador.
Està bé, columpio.
No, si parlo en català m'agrada fer l'esforç de...
És gronxador, al Maresme es diu columpio, però en català i a València i tot es
diu... Jo soc gracient, encara que la meva dona m'hagi portat a Mataró.
Però tu estàs a Mataró ja.
Si ets gracient, a Gràcia ja saps que escoltes polonès, noruec, de totes les llengües.
Això ara, però quan jo era la pàtria natal de Pompeu Fabra, eh?
Sí, sí, sí.
Vale, doncs, llavors, és com, imaginem un gronxador. Les fonts que tenen inèrcia es saben gronxar en el sistema i es van gronxant a 50 hertzos.
És com la corda aquella que salten els nens i les nenes, no?
Sí. No,
que tu per saltar i continuar saltant amb els altres nois o noies que estan saltant la corda, has de portar la mateixa freqüència, si no t'incorpores al salt, no? És això.
Mira, aquest exemple em sembla fins i tot millor. Les fonts inercials són les que fan moure la corda i les fonts grid following són les
que salten.
Tu pares de moure la corda, doncs jo m'aparo. Tu vas més lent, jo vaig més lent. Tu vas més ràpid, tu vas més ràpid. Per què es va fer, per què les fonts són de generació la solar? També l'eòlica, encara que té un generador, com que té electrònica de potència intermitja entre el generador i la xarxa elèctrica perquè pugui rotar a diferents velocitats, donat que el vent pot anar a diferent velocitat, també podríem dir que no és inercial, encara que té una inèrcia darrere que es podria fer servir per alguna cosa amb electrònica. Ara en parlarem. Doncs aquestes fonts, a l'inici, com que hi havia poques renovables a la xarxa, Pues va dir, el més pràctic, saps què és? Que siguin grid following, que segueixin a la xarxa, que vagin a la mateixa freqüència que a la xarxa, que no toquin res, que no sabem, aquestes fonts són molt noves, i que no toquin res, simplement que segueixin la xarxa, perquè a més, si se'n va a la xarxa, es pararan. I això és el que vull. A més, van començar plantes petites, a casa i tot això, i clar, el tio de la companyia elèctrica diu, si jo trec que se'n vagi la llum, jo no vull que hi hagi algú que m'estigui generant. Solució, grid following. Si se'n va a la xarxa, pum, separa. Vale?
Separa.
Vale. Però això no vol dir que no es pugui fer d'una altra manera. És a dir, tot el que tenim, bàsicament, és grid following, però no té per què ser grid following, seguint la xarxa. Pot ser grid forming.
Bueno, els inversors domèstics poden fer grid forming, que és el que
estàvem dient. De fet, jo avui posava un exemple. Algú parlava de que molta gent que tenia solar a casa seva s'havia quedat sense llum, excepte gent que tenia inversors preparats per desconnectar-se de la xarxa i seguir amb xarxa elèctrica a casa seva.
Però no és l'inversor. No és l'inversor. O sigui, és tindre l'inversor i tindre una caixa de desconnexió que et detectes, sí, que no hi ha fora el d'allò, tanca, informa l'inversor que s'ha quedat sol i llavors l'inversor diu, ara amb les plaques i la bateria jo alimento aquests subcircuits que li he configurat.
Efectivament. Això és un grid forming. A petita escala, i això es pot aplicar a la xarxa elèctrica, als sistemes aquests de grid forming i d'inèrcia sintètica.
Però és que això, això tothom que té plaques, que ha fet la inversió de posar-se a casa seva un inversor i un conjunt de plaques, s'hauria de fotre a casa això. Perquè a les 12 del migdia se'n va la corrent i et quedes sense llum, tenint les plaques al sostre, la cara de tonto que se t'ha de quedar.
Però, a més, vull dir una cosa, la inèrcia sintètica és molt millor que la inèrcia real. Perquè la inèrcia sintètica fa el que tu vols. Jo, per exemple, us he dit, quan se m'ha mogut a 49 Hz, després tinc la inèrcia per tornar cap a 50. Però com que és una inèrcia sintètica que està controlada per software, jo li puc dir perfectament, no, ara tu m'adona igual que la xarxa estigui 49, que me poses a fer força com si anessis a 50 en la xarxa o injectar com si anessis a 50, el qual provocarà una sèrie d'ajustos elèctrics sobre corrents i tal, però pots fer-ho, reactives i coses d'aquestes, però tu pots fer-ho, cosa que no pots fer amb una inèrcia real mecànica, que va seguir les lleis de la física. No?
Un dels amics del programa que de vegades ve i que en sap bastant, en Radurdín.
El Radurdín.
El Radurdín és aquí.
És un covarde, perquè no ha volgut
dir. És el primer que vaig avisar. Covarde. Vol parlar de no sé què estic fent, però hi va dir,
Xavi, sempre ve al Telegram i ens posa de volta i mitja tots, que som uns cunyats, uns indocumentats, que no sabem de què parlem, té l'oportunitat de venir aquí a dar la cara.
Se rajó. Interactuo molt amb ell,
sí, molt maco, molt.
En sap molt i és molt bo, però ell alguna vegada ja en el passat ell havia comentat que precisament en les xarxes de baixa tensió la presència de productors domèstics i tal, que venien d'inversors així xinus o d'on sigui, que també això generava problemes fases, de reactives i de tot aquest tipus de coses. O sigui, entenc que no ha de ser... Que entenc que si tu tens una central que t'està entrant 500 megawatts, doncs que ja tot molt ben endreçat. Però que quan tu tens...
Fa un dia o dos vaig bloquejar algú a Twitter perquè no em volia entendre. Vale? Primer vaig pensar, és conversació
passa,
de bon
rotllo.
És conversació de bon rotllo, li vaig explicar perquè m'explicava el que li passava a l'inversor a casa seva.
Atenció, perdona, Xavi, disculpa un moment. Aquest missatge no el puc perdre.
Ah! El
Radurdín. Pots venir, si vols.
Digues alguna cosa i et passem l'enllaç, Radurdín, per al·lusions. Perdona, Xavi, que t'he tallat. Disculpa,
doncs,
que em va fer gràcia.
Em deia, és que el que passa normalment als inversors domèstics i no sé què, dic, m'estàs parlant d'una cosa que no té res a veure amb la xarxa de transport, perquè hi ha molts inversors que tenen problemes, que és perquè estan amb un transformador petit al final de la xarxa de distribució, que és un transformador que a més és de mitja tensió, de trifàsica, i una llar agafa només una fase, amb la qual a més sempre es produeixen imbalanços a dins d'aquests transformadors que poden fer que les tensions pugin i baixen, però pugen i baixen a nivell local. Pues res, que aprenguin força anglès, que és important.
No, abans diu, mai podria haver donat el nivell que teniu ara mateix, parlant del Pedro i del Xavi.
Vale, doncs llavors, en què està? Doncs que no podem comparar el que passa a nivell domèstic en un inversor, o sigui, que jo tingui una estabilitat en un inversor domèstic o s'empari o pugi la tensió, tal, no té res a veure amb el que passa amb la xarxa.
Perdona, el que estaves dient ara, Xavi, perquè jo m'entengui, és a dir, si jo estic, per exemple, en el meu barri, hi ha un transformador de trifàsica i a casa meva doncs, només m'arriba una fase, i jo estic injectant per un costat, d'alguna manera estic com descompensant aquest transformador.
Això és un dels problemes de la distribució. Tots consumim a la nostra llar, o pràcticament tots, amb monofàsica. Però tot es genera en trifàsica i tot es transmet trifàsica. Això vol dir que si jo, anem a posar un cas extrem, hi ha tres fases.
Xavi,
si
jo... explica-ho molt bé això, perquè és que això és molt clau i la majoria de persones no són conscients.
Si jo connecto totes les càrregues, tots els veïns, jo arribo a mitja tensió en un barri, ¿vale? Fico el transformador a mitja tensió i cometo l'error del que consumeixen tots els veïns connectar-ho només amb una fase. El que passarà és que la tensió de cop anirà baixant fins que es pararà tot. Però si poguéssim observar el que passa en les altres dues fases que no hi ha res connectat, la tensió puja. Però l'efecte és invers quan estàs generant. Quan injectes generació, si jo injectés generació en una fase, el que passaria és que aquesta fase pujaria i les altres dues fases es baixarien fins a zero. Aquest imbalanç, òbviament, mai hi ha l'error de que hi hagi tot en una fase i real l'altra, perquè un sistema així, que sigui distribució, dura un segon, el temps en què arrenques la xarxa, pum, i se t'apara tot, ¿vale? Però sí que es poden produir imbalanços. I el fet, òbviament, es produeixen imbalanços, perquè és impossible que tot el que hi ha connectat a les diferents fases sigui exactament igual. Escolta'm, faria falta jo, si aquí tinc una llum de 50 watts, que quan doni l'interruptor en el meu consum en aquesta fase, hi hagi dues persones més a casa seva just en el mateix moment arrencant una llum de 50 watts en cada una de les fases perquè fos perfecta. Per tant, les xarxes de distribució tenen fluctuacions de tensió i també de fase i a vegades de freqüència que no tenen res a veure amb la xarxa.
Havia llegit que era unbalanced by design.
Sí.
No balança, sí, no és perfecte per disseny, perquè no pot ser de cap de les maneres.
És impossible. L'única manera que podria ser perfectament balancejat és que tots consumissin trifàsic a casa. Mm. Aquests errors es veuen, per tant, que tu tinguis problemes amb la tensió que puja, que baixa a casa teva o la freqüència o això, no vol dir que estigui passant res a la xarxa de transport, perquè estàs en una xarxa molt petita. Quan més gran és el transformador, més es mitiga això. Per tant, si jo tinc aquí un barri que és relativament nou, fets anar al bord del boom, on tenim una central de transformació al costat de casa nostra soterrada, que òbviament dona energia a mils de llars, no? Doncs, òbviament, si jo m'afico un autoconsum, és molt difícil que noti l'efecte del meu autoconsum a la xarxa de distribució. Però si resulta que jo estic en una urbanització i tinc un transformadoret, que a vegades són aquests que veus penjat, quan veus un transformador penjat a prop de casa teva, això vol dir mal rotllo per l'autoconsum. Perquè és un transformador de poca potència i tindrem aquests problemes quan treballem en monofàsica. I ara vull canviar de tema perquè no me'n vull anar sense dir una cosa, que no sé quan ens anirem, no sé que ens despedim, però sobre la gestió de red elèctrica. ¿Vale? Que
em sembla... Perdona, perdona. Queda això i queda consells una mica per ser més resilients a nivell domèstic en el futur. Jo us demano un moment que vaig a tirar la falca per demanar diners.
Vale.
Perquè és els nostres 50 ersos, els diners. Vale? Demano pasta i parlo de la comunitat i tornem a fer aquest punt que deia Xavi.
Demà passa, però pensa que a dos quarts tenim... Jo tinc que passejar gossos.
I el Dani també. Tenia una... Sí. Bueno, marxeu, quedem amb Xavi però,
aquests són els que ens salen, però baixarà el nivell de cunyadisme molt.
Jo volia acomodar un poc, no m'ho deixar.
Sí, però
molt
llenya.
Deixeu-me que posi els ullets, perquè a més...
No, cal que, està... no posis la Falca, només demana pasta. Deixem la Falca tranquil·la, perquè si no...
L'aixeta. Parlant, mira, l'aixeta, una altra. És el lloc on necessitem que vosaltres aporteu els nostres 50 hertzos de freqüència. ¿Vale? L'aixeta. A veure, parlant de comunitat, diverses coses. Bueno, que el Xavi... sabeu si Turiel treballa a Red Elèctrica? És que està dient solucions. Això és gent que...
Però jo conec a Cabra Cocona. És sarcàstic, eh? És sarcàstic. Ja, ja. Ell ja sap la red.
Vale.
Jo crec que està proposant un arrecife de coral.
Per... No, molt ràpid. El que us volia comentar, això. Deixeu-me parlar un moment d'en Cesc Freixas, que en Cesc Freixas sabeu que és un músic que ara ha comentat aquests dies, que deixa el tema de la cançó perquè ja no li satisfà com quan fa un temps, i ell va substituir ara Liz Castro com a responsable o com a cara visible del projecte de l'aixeta, que ja sabeu que és un sistema de micromecenatge per creadors de continguts en l'àmbit català. I està molt bé perquè, a diferència d'altres, i poso com per exemple Patreon, no és una associació amb o sigui, és non-profit. ¿Vale? L'aixeta és non-profit, el que recauda és només per incrementar i per solidificar, diguéssim, el seu servei, i el que pot guanyar de més ho reparteix entre els creadors. Es fan campanyes, es fan coses. Per tant, un punt amunt per l'aixeta i l'aixeta Tirbus, que és la forma on vosaltres, a partir d'un euro, mig euro, dos euros, el que vulgueu aportar, 2.000 euros, el que cobra la senyora que dirigeix Red Elèctrica, que són, em sembla que són 370 no sé quants mil, podeu deixar-nos el que vulgueu, que nosaltres estarem ben contents. Dit això, segona part, i anem a Xavi, el que tu anaves a comentar.
Només volia dir una cosa, sí, que no he sentit a ningú comentar-ho, sobre la capacitat de gestió de Red Elèctrica. Les Balears no van caure. I pot semblar una cosa una mica òbvia per qui no ho conegui, però hi ha un link balear que uneix la península Ibèrica amb Balears. I en el moment en què es va produir l'aturada per Balears, va ser com que se n'anés el 20% de la generació. Perquè el link balear està aportant el 20% de la demanda de Mallorca. Aleshores, se'n van aquest 20% amb un sistema molt més complex perquè un sistema com una illa està molt menys mallat, té menys fons de generació, potser no està tan actualitzat. A les Balears doncs, va ser capaç que se n'han més els 100 megawatts que estava portant la península en aquell moment a l'illa de Mallorca, que després també es connecta amb Menorca i Eivissa, i no va passar res. I el sistema balear el van aconseguir sobreviure. Ojo, que el sistema balear s'hagués caigut, no era algo descartable caigant-se a la península, i més tinguent en compte que normalment la península és exportadora cap a les Balears i d'una quantitat significativa d'electricitat. Com per dir coses bones, i bueno, després ja s'ha parlat de la velocitat d'arrencada, jo crec que quan sapiguem quines han estat les errades, vindran molts operadors del món a veure què és el que ha fet Red Elèctrica.
Deixa'm que expliqui l'anècdota personal. Com sabeu, jo estic a Olot, vale? Estem a la Garrotxa, estem a tocar de França, estem molt a prop. Nosaltres ens reiem perquè pràcticament no vam notar la caiguda. Va marxar el llum a les 12:32, em sembla que va ser, o 22, i jo estava començant a fer, igual que el Ludo, estàvem fent el dinar, vale? I a les 2:15 o 2:20, nosaltres ja tornàvem a tenir llum. És més, jo aquella tarda vaig anar al súper a recollir la compra que tenia encarregada, vaig anar a passar a la ITV, tot va funcionar. O sigui, no vam notar, va ser una caiguda d'una hora i mitja o una hora tres quarts, però no és una caiguda significativa.
Jo ole, tampoc vaig notar.
Jo bueno, estava molt rabiós, perdoneu.
Sí.
Perquè resulta que Mataró va començar a arribar a la llum a les 8 de la nit, i la meva zona hauria ser de les últimes de ser energitzades de Mataró, i jo estava pensant, s'han oblidat de nosaltres? I veig la llum als carrers dels costats i aquí encara no ens han donat la llum.
Però això és
la meva imatge, no em va tocar.
Xavi, això és incultura popular perquè no sabem com funciona normalment aquest procés de recuperació, que no és gens senzill i que té moltes variables. Voleu explicar una mica?
Van començar amb el patxi.
No, però podeu explicar una mica com es recupera...
Abans d'això,
recordo una cosa, parlant del cas de Mallorca, en el seu moment ja en Benjamí, que havia, en Benjamí Villoslada, que havia sigut el director general de serveis informàtics de Balears, va dir, no caurà la llum, però cauran les comunicacions a Mallorca. I les comunicacions van caure a Mallorca i fins i tot l'endemà encara no hi havia trucades internacionals.
És de veres. Bé, vaig a... jo crec que Xavi ho faria millor que jo, però bàsicament jo no vull, fer com Turiel, que sé de tot, jo de xarxa elèctrica sé lo just. Però bé, el procés de recuperació al final de l'elèctrica també el té protocolitzat. I n'hi ha uns protocols de, pues, d'inici des de zero. No? Tot això que no ha passat mai, en el fons, el sistema està preparat per enxegar-se de nou, encara que no haguera passat. I en uns protocols, com sabeu, se van començar per les fronteres, per això teníeu a Olot llum a l'hora i mitja. Xavi se queixa de que li va tornar... A quina hora digues que te va tornar?
A les 10 i mitja de la nit.
A mi a les 11 i pico, o sigui, a més tard, més tard que tu.
El meu barri va arribar a les 11, però jo ho vaig veure perquè sí. Els veïns estaven contents.
Sí, mira, ahir n'hi ha unes 13 hores. Es va començar per ahir i després es va començar per dos fonts, fonamentalment, que són les que tenen més flexibilitat. La hidràulica, la primera, i després els cicles combinats. No? I després ja es van posar l'eòlica i la fotovoltaica darrere. El procés és fi, per dir-ho d'alguna manera, perquè tu tens que anar energitzant subestacions i ajustant la demanda i l'oferta, no? d'energia perquè tot quadre. I per això anàvem, això era com el minut i resultat, no? Jo crec que tots seguíem la ràdio en piles, per supost.
En tota Espanya no hi ha ràdios amb piles a la venda. Estan
una altra cosa que no hi ha.
Ni generadors,
ara
ni camp.
Ara una cosa que no hi ha.
Sí, i una altra qüestió, perdoneu, d'això. Una cosa que es va fer, perquè també està protocolitzat, una de les primeres coses que ha fet l'elèctrica va ser donar-li electricitat a les centrals nuclears. Que tenen uns generadors de suport, perquè una central nuclear no es pot quedar sense electricitat, no es va quedar en cap moment, va tindre generadors, però protocolàriament Red Elèctrica és el primer que va fer. De fet, a la zona de València, la central nuclear de Cofrents va ser la primera que va tindre xarxa elèctrica. Jo crec que per això el president del govern va dir després que la nuclear no havia suposat cap avantatge, sinó un inconvenient. Adéu.
Perdoneu, Dani ens ha dit abans. Dani, avui t'hem sentit poc la veu.
No, surto, però ho segueixo des del mòbil. Aniré caminant a recollir
el cotxe. Una abraçada, maco.
Va, fins ara.
Jo crec que ho va dir per això, perquè, clar, dins el protocol de l'elèctrica, el primer és assegurar les centrals nuclears. El comentari bé, doncs, és una qüestió de protocol. Vull dir, és normal que es comenci per central nuclear. És de veres que ha pogut retrasar, a lo millor minuts, tampoc és una qüestió massa important, a altres zones habitades, però bé, crec que la frase del primer del govern ve per aquest sentit. No sé si, Xavi, si tu la vas interpretar igual.
Jo la vaig interpretar igual, perquè al final és la infraestructura més crítica de mantenir energitzada. Al final, que perdi energia durant un número d'hores determinada pot representar la destrucció del nucli del reactor. I Fukushima és el que va passar perquè es van inundar els generadors dièsel i no van ser capaços de tornar a arrencar. Es van quedar sense xarxa elèctrica i al final, al cap de 6, 7, 8 hores, es va fondre el nucli del reactor. Una planta nuclear és un dels problemes que té. No es pot quedar sense xarxa. I això vol dir que si hi ha un problema com l'altre dia, guerres, revolucions, doncs és un risc. És un risc perquè no és una central que pots parar i dir me voy. No pots fer això.
Recordeu Zaporilla, en Ucrània, que està en zona de front, els grans problemes durant molts dies, la pròpia Organització Internacional d'Energia Nuclear estava preocupadíssima de què estava passant allà. I no estava tan preocupada pels míssils i les bombes, perquè va suposar que això més o menys ningú l'anava a atacar i anava a aguantar, sinó pel tema de la xarxa elèctrica. Perquè té generadors, però els generadors, al final, si passen els dies, se t'acaba el combustible.
Però no sé per què diu això, si l'energia nuclear és supersegura. No, i no passa res, no ho entenc.
Vull dir una cosa amb això. A veure, jo és que flipo molt de la... Jo, a vegades he vist comentaris, no, és que sembla molt poc tècnic o molt poc professional que digui flipo, xunga i coses d'aquestes, però jo crec que tot això ho podem entendre molt entre tots, no? A veure, jo vaig a dir una cosa que vaig a dir en un altre... Vaig dir en un altre videoblog o fa uns dies que hi ha hagut gent que no li ha agradat, que diu poc tècnic, poc professional. La nuclear és una font de generació xunga. Vaig a dir, per què xunga la font de la nuclear? La nuclear és xunga perquè jo, és veritat, en un sistema elèctric necessito una quantitat de firmesa important, i això sí que ho aporta la nuclear, però ja necessito una altra cosa, especialment quan tinc problemes, flexibilitat. Necessito que tot sigui capaç d'oscil·lar i canviar de potència superràpid. I això és una cosa que la nuclear és una pedra. O sigui, allò no hi ha qui ho mogui i en cas d'emergència no serveix absolutament de res. No serveix tan absolutament de res.
Si no, fa nosa.
En el procés d'aixecada de la... Podem donar el motiu tècnic que vulguem. Jo també puc donar un motiu tècnic perquè la fotovoltaica no va de nit, perquè no hi ha llum. I com que no hi ha llum, no arranca. És que hi ha hagut gent que m'ha dit, no, és que si s'apara la nuclear... Això és una cosa molt habitual de la gent que defensa la nuclear. Tu dius, no, és que no arrenca la nuclear. I et ve algú dient que hi ha un motiu tècnic darrere perquè no arrenqui. Vale. I què? També hi ha un motiu tècnic perquè la fotovoltaica no vagi de nit. I què?
No, però
igual... m'estàs dient, és que no ja... Però un moment, perdona, Ludo. Llavors... La nuclear no va arrencar fins al cap de 36 hores. Totes les fonts de generació d'Espanya, totes, la hidràulica, fotovoltaica, solar, la solar tèrmica, la cogeneració, totes van arrencar, excepte la nuclear, que no va arrencar fins al cap d'un dia i mig. I tímidament, perquè es va passar 2 o 3 hores a 78 megawatts, després ha pujat 250 megawatts en 2 hores i mitja, i ara mateix porta més d'un dia i mig amb 1,4 nuclears, perquè segurament, donada que estem en una situació que acabem de sortir d'una situació crítica, l'operador de la xarxa no vol més nuclear perquè el que vol en aquest moment, per si de cas passa alguna cosa, és flexibilitat.
Sí. I 1.400 megawatts, ho estic mirant en este precís moment, i té raó, Xavi.
Avui pla, vull dir...
Però és que, a més, el risc de les nuclears és absolutament asimètric. O sigui, a veure, l'únic escenari que se'm pot acudir similar a la d'una catàstrofe nuclear seria una presa de caiguda baixa, una presa desfermant-se. Vale? I les preses no únicament tenen una funció energètica, sinó que tenen una altra funció, vale? perquè hem de regar, perquè necessitem acumular aigua. Però l'energia nuclear, és dir, i no t'ha costat gens, Pedro, formular escenaris en el que una central nuclear té problemes.
Sí, a veure, a mi m'agrada ser equànime en tot això, no? Encara que tinc fama d'antinuclear i no sé molt bé per què, perquè a mi em sembla un prodigi de la ciència que estem trencant un àtom i que estem generant energia. Jo crec que és meravellós. El que passa és que té les seues virtuts i té els seus defectes. I sempre s'ha parlat de la nuclear com a energia de base. Clar, quan ens ha caigut la base, perquè s'ha caigut el sistema sencer, és com hem començat a veure els problemes, no? Que no la podem, que necessita la seva xarxa elèctrica, tens que prioritzar, després no la vols pujar perquè saps que no és flexible. Encara que volgueres pujar-la, hauria tardat 2 dies.
Això és el que t'anava a dir, triga un temps, si l'atures, triga 2 o 3 dies, no?
A sí, més o menys 2 o 3 dies per a pujar-la en qüestió de seguretat. Jo no sé si en el cas de que n'hi haguera un cas molt extrem de que el país necessita llum, la forçaries a pujar més fort, no ho sé, perquè les posicions són hipotètics, però té les seues dificultats. I per això jo crec que és important també un poc el que estava dient abans. N'hi ha tot un moviment per intentar que les centrals nuclears continuen, que s'està enfortint. Xavi, en el seu pensament conspiranoic, deia no, és que sembla que estava l'argument fet abans de l'apagada. Bé, és que és un argument que du molts anys treballant-se, no? Donen inèrcia, donen seguretat, les renovables són perilloses...
El relat.
És un relat que
si em permeteu, jo he de marxar d'aquí un minut i volia no deixar d'oblidar d'una cosa. A mi el que em va preocupar més de tot l'escenari va ser la fallada bestial de les comunicacions. Segur, amb en Tomàs farem un altre programa perquè sobre el tema parlant de radioafició i de l'emissió de tot això. Però la fallada total de les comunicacions crec que va causar molts més problemes que les fallades de llum. O sigui, el problema és, no és que tinguis amb un familiar al centre de Barcelona, és que no et pots comunicar. És que els taxistes d'avui en dia no se coneixen la ciutat. Perdona, ni necessiten
el mar. És que no es podien comunicar ni les ambulàncies entre si.
Ni les ambulàncies. Tot i que la xarxa fibra funcionava. I si tu a casa tenies corrent o tenies un SAI connectat al router, tenies dades a casa.
No totes les fibres, però, per exemple, l'anella científica, perquè el meu germà estava a la UOC, tenien connexió a internet, perquè l'anella científica estava... I els centres de salut, que també estan connectats a l'anella científica, estaven funcionant. D'aquest tema de les... Et poso un parèntesis, perquè jo ho tenia preparat. Us volia ensenyar... Adéu, Marc. Us volia ensenyar com a radioaficionat teníem comunicació i tot amb això. O sigui, tota la comunicació de casa... anava amb aquesta bateria de 30 amperes, ¿vale? Però, bueno, com deia el Marc, ho deixarem per un programa perquè portem més d'una hora i 20 i ja portem molta estona. Abans d'entrar en això, i ja per anar tancant, Xavier i Pedro, algun consell, alguna recomanació, tant per la comprensió del que ha passat o del que pot venir després com a explicació, o consells, diguéssim, més de tipus domèstic, quines consideracions li donaríeu a la gent? No? Quines coses caldria comentar perquè la gent estigués més tranquil·la? Perquè, ho heu dit els dos, el missatge de la por és un missatge molt fotut i és complicat d'eliminar. I, a més, està en les maleïdes agendes que heu comentat, el difondre la por, no? Perquè al final aporta a qui ho fa, li aporta un cert interès o polític o el que sigui.
Jo volia comentar ahí. Bé, jo crec que el que va a eixir d'aquesta apagada, en principi, són dues coses. La primera és una cosa que jo crec que duguem un aprenentatge en els últims 5 anys, ja en el Covid, però nosaltres hem passat la dana també, de que n'hi ha coses que donem per segures i que van estar sempre ahí, però depenen d'una infraestructura que pot fallar, no? Sí. I jo crec que tornar a aquest pensament, a l'acceptació, com passava fa 40 anys, anava a la llum 3 hores i estava dins de la normalitat, de que les coses poden fallar, jo crec que no és roïn, no? Està bé. Amb la part positiva de tot això, que en menys de 12 hores pràcticament tot el país tornava a tindre llum. No se'ns ha fet malbé els aliments que teníem a la nevera, no ha arribat a passar res extremadament greu. De fet, excepte les comunicacions, que és de veres, i probablement aprendrem amb això a assegurar-les d'una altra manera, jo ahir no soc especialista, però probablement es puga, la pròxima volta que pugui passar alguna cosa així, estarà millor el tema de les comunicacions, però hem vist que els hospitals han funcionat. Hem vist que molts sistemes han pogut funcionar, no? El país estava complint, s'ha preparat bé, inclús quan no havia passat mai això, perquè les coses essencials funcionaren, no? Dins de que, evidentment, doncs, tots volíem agafar el tren i moltes coses que no podia ser per raons òbvies. Va ser això, va deixar doncs, uns danys econòmics, òbviament, però jo crec que el més important ara és que la postapagada no siga prou pitjor que l'apagada. Vull dir, aquestes agendes que estem parlant, al final, volen disparar contra la transició energètica. I ho van a intentar. I la van a intentar paralitzar. I la transició energètica, no ens oblidem, representa per a un país com Espanya, representa moltíssim, representa factures de llum molt més baixes. Per primera volta, en moltíssims anys, tenim una electricitat més baixa que la mitja europea. Això feia, a lo millor, Xavi, 20 anys que no passava.
Mm-hmm. I ara torna... I si compares el preu de l'electricitat amb el preu del gas, jo no dic la benzina, perquè aquests dies, bueno, en temes del desajust econòmic i dels arancels i tot, tenim la benzina molt, molt baixa, però si tu compares el gas amb el preu de l'electricitat, amb el que a nivell domèstic, és bestial el que l'electricitat ha anat baixant i el l'ho mantingut o superior que ha anat pujant el gas, per posar un exemple.
Correcte, però tenim aquesta avantatge comparativa. Estem atraient indústria a Espanya. Sí. Vull dir, regions com Aragó, Aragó li ha arribat inversió els últims 15 mesos com en 200 anys. Això està passant en les regions que estan, que realment estan desenvolupant renovables. Nosaltres tenim una perspectiva com a país de poder reindustrialitzar gràcies a les energies renovables. Vull dir, si caiguem...
I parlant de l'Aragó, Aragó ha fet bé l'aposta per les renovables. És veritat que té molt terreny i que no està habitat i que disposa d'aquest lloc. I alhora ha portat indústria del consum d'aquesta energia, com són els grans centres de dades. Recordem que una de les regions d'Amazon Web Services està allà, igual que una de Azure, de Microsoft. Vull dir que ha sabut aprofitar tant la generació com el consum, i això dona riquesa a la zona.
I té, al final, Aragó ha sabut quines eren les seves característiques, el seu avantatge. Està entre Madrid i Barcelona, és prou gran, però el factor energia és el que ha fet aquesta inversió de 200 anys en 15 mesos. Sí. I no és l'únic cas, del cas inclús és el més cridaner de tot Espanya, però no és l'únic cas. Això està passant, no? I si heu parlat amb el Dani Pérez, us haurà contat. Això està passant i això, bé, és el futur d'Espanya. Si nosaltres, presa del pànic, paralitzem aquest procés, els danys de paralitzar el procés van a ser infinitament superiors als danys que hagi pogut passar per estar apagada de 12 hores. Aleshores, n'hi ha que tindre el cap fred, saber que el que ha passat és extremadament improbable, ja sabrem quines són les causes. Quan sapiguem les causes, molt probablement intentarem mitigar-les, donarem noves seguretats. Això ha passat en altres països en els últims anys, quan hi ha hagut apagades s'ha millorat la qualitat de subministre. Per cert, generalment amb bateries. Ha sigut bàsicament la solució.
La resiliència l'han donat les bateries, sí.
Sí, per a millorar. Ja veurem què ha passat. A lo millor és una qüestió de protocols. Ja veurem què és el que ha passat. Però millorarem, però millorar se millora avançant. No es millora tornant al passat, que és el que alguns estan intentant des del dilluns a les 12:36. Segurament ja estaven intentant.
Crec que era a les 12:33 i 15 segons.
Exactament. Eixa pulsió està en la societat espanyola i a la portuguesa. L'altre dia li llegia a un portuguès que n'hi havia gent queixant-se de que havien tancat les centrals de carbó e intentant relacionar l'apagada a Portugal amb el tancament de les centrals de carbó. Aquestes agentes estan. I el pitjor que pot passar ara és que, presa del pànic, fem
una reculada.
Comprem la primera cosa que ens venen amb un potencial propagandístic important per ahir. I jo en això sí que vull ser molt clar. Seria una errada gravíssima, moltíssim més important del que ha pogut passar en la pagada de l'altre dia. Xavi, perdona.
Jo, centrant-me en el nivell micro, perquè tu ja ho has dit tot el nivell macro, a nivell de domicili, jo, si hi ha una aturada de llum, jo us haig de dir el primer que vaig fer, va ser ficar botelles d'aigua. Jo crec que la gent no és conscient que una instal·lació crítica que requereix constantment d'electricitat és l'aigua. Hi ha uns dipòsits que per gravetat van caient, hi ha uns generadors dièsel...
Però aquests dipòsits han d'omplir per una bomba, saps?
Òbviament, sí, perquè us haig de dir una cosa. De fet, ahir vaig ficar un missatge que era una mica com la intrahistòria familiar que vam tenir de com anaven passant les coses. I, clar, la primera és la recerca del que està passant, no? Quin és l'abast? Per cert, el Pedro va ser un dels primers. Vaig fer un triangle, vaig dir Barcelona, no hi ha, el País Basc no n'hi ha, vaig a veure València i si no hi ha València ja puc assumir que ha sigut un zero.
Clar, jo pensant, qui és l'idiota que envia un SMS a aquestes altures de la vida? Clar,
ja,
és
que...
No podia fer-ho. És que això o senyals de fum. No tenia una altra alternativa.
Inicialment no anava a WhatsApp i vaig pensar, dic, l'SMS sobreviurà encara si hi ha xarxa, no? El tema de l'aigua i, curiosament, estava mirant quin és el kit d'emergència de França. El kit d'emergència de França, una de les coses que té són pastilles de iodo. Sabeu per què són les pastilles de iodo?
Sí, sí, en cas
de... Si hi ha un accident nuclear.
Nuclear, sí, sí.
Xavi, i una SMR no té en el kit d'emergència de França, no?
Demana un hornillo o cocina portàtil.
Pedro, ara que ho dieu, aquí va ser tot molt curt, però si vaig trobar... El de l'aigua que dieu és molt important, molt més del que la gent es pensa. I abans a casa hi havia... Jo recordo l'àvia que tenia cubells d'aigua per rentar, per si marxava l'aigua, perquè abans marxava molt més perquè no hi havia tanta resiliència en el sistema d'aigua, no? O s'embrutava, és a dir, entraven coses a l'aigua que no la podies fer servir, necessitaves aigua per cuinar o pel que fos. Jo vaig notar molt a faltar el càmping gas. Una tonteria, però com...
Hòstia, la ràdio,
Sí, però els radioaficionats, aquesta part no la tenim coberta. I aquesta, mira, no sé si encara està el Xavi de CQ en freqüència escoltant-me o veient-nos aquí, que l'he vist en els comentaris. I Xavi, jo et convido, perquè aquest programa ha de tenir una segona part, que és el tema de les comunicacions, i el Xavi es va desplaçar. Ell està a Pontevedra, la Lluma a Pontevedra va tornar molt tard, recordeu, fins i tot el matí següent. Sí, aquí estem, diu. Jo et convido, Xavi, a que vinguis a Mossega la Poma, que em farà molta il·lusió que vinguis, per explicar la teva experiència aquella nit, perquè va estar donant suport a les comunicacions alternatives, perquè el sistema de comunicacions no va funcionar. Ell forma part de la xarxa d'emergències de la Remer, que és una xarxa d'emergències, on els radioaficionats juguen un paper molt crucial a l'hora de reconstruir comunicacions quan han caigut tota la resta. I, de fet, va estar donant cobertura a la Guàrdia Civil. Les comunicacions de la Guàrdia Civil no anaven. I ell va estar fent comunicacions també a Pontevedra. Per tant, del tema de comunicacions en parlarem en el proper episodi, una mica connectat amb el que hem explicat avui. Alguna cosa més, els dos, Pedro, Xavi? No?
Jo crec que una mica de menjar, la ràdio, l'aigua... Jo, una mica fent broma, el meu fill tenia un mòbil d'aquests que encara té ràdio i li dic, tens ràdio en el mòbil? El teu mòbil està nacionalitzat ara mateix. Dic, aquí al mig del menjador amb la ràdio donada. L'avantatge que tens és que ets infraestructura crítica i vaig a gastar la bateria que tinc amb càrrega per alimentar el teu mòbil. Vull dir,
ho apropo a la pantalla. Aquest és el meu walkie-talkie de ràdio aficionat, que és UHF, BHF, bandes de ràdio aficionat, freqüència aèria, també puc escoltar, no transmetre. Vaig descobrir que tenia FM, la ràdio FM de tota la vida, està també aquí dintre. Gràcies a això, perquè jo tampoc tenia ràdio FM.
I amb aquest aparell tan minúscul pots fer de ràdio aficionat ja directament.
Sí, a més transmeto en digital. De fet, puc transmetre hasta imatges. Puc fer una foto d'una catàstrofe
i enviar-la. Ja t'escriuré un dia, m'ho has d'explicar, que això m'agrada.
Però has de tenir llicència per utilitzar-lo, has de passar un examen, que és molt fàcil. Amb això jo puc parlar. Nosaltres tenim Santa Magdalena aquí al Puig de Calm, que tenim un repetidor de radioaficionats que abarca tota la comarca i més enllà, a Osona i tot, parlem per allà. I com el repetidor funciona gràcies a energia solar, els radioaficionats van poder tenir una xarxa local on tothom podia fer servir un walkie parlar amb qualsevol altra persona que estigués també connectada al mateix repetidor, no? Com a comunicació propera. Ja no us dic la comunicació a llarga distància, que això ho deixo ja per un altre programa, si no és més complicat.
Una última dada curiosa per no allargar més. Al costat de casa tenim un consum i el que em va sorprendre és que teníem bateria.
El consum bateria va seguir... o tenien grup electrogen?
No, tenien bateria, perquè a més estan en un bloc de pisos i tal. I a més, com que tenia curiositat, els hi vaig preguntar. ¿Vale? Tenien bateria. Dos, tenien comunicacions. Podien fer pagaments amb targeta. Sí. El qual, òbviament, les llums estaven en plena emergència, perquè la bateria està per poder cobrar els sistemes de comunicacions i, sobretot, les neveres i els refrigeradors, encara que puguis baixar la temperatura. I una altra cosa que em va sorprendre és que al 8 de la nit no hi havia paper de vàter, com sempre, no hi havia paper higiènic.
És el primer que s'acaba.
I seguien havent ampolles d'aigua. I dic, la veritat, la gent no sap com funciona la societat i com funciona el país. Dic, jo, en cas d'emergència... és una mica guarro, però puc sobreviure sense paper higiènic, però sense aigua no puc sobreviure.
Jo no crec... Sí, quan hi ha aquest tipus de situacions, vivim en una societat que és molt... Sí, si realment hi ha una algo que dura més de 2 o 3 dies, xatos, ni solucions d'emergència ni res. Vull dir, la cagada ha sigut molt grossa i sálvese qui en pueda, ¿vale? El que ens passa... El que ens passa habitualment, que el cas de la Dana, el cas de l'apagada aquesta, és que estem unes hores doncs, que no tenim serveis, que estem incomunicats. I això ens genera una angoixa bestial, perquè avui en dia tothom estem comunicats. El Marc explicava una anècdota que va ser la poca estona abans de que les trucades de telèfon caiguessin quan va marxar la llum. Va poder avisar a la seva dona que acabava de sortir i anava camí de la universitat per dir-li: torna, no marxis, que ha caigut la llum a tot arreu, perquè havien de refer tota la logística de casa. Van tenir la possibilitat de tenir aquests segons de comunicació i això els va donar tranquil·litat a tots ells, a tota la família, per estar tranquils. Això passa, això a vegades costa molt que passi. I és, per això són importants les comunicacions, per tranquil·litzar, a part de parlar d'emergències.
En el meu cas, de manera inconstant, però les comunicacions més o menys van anant. Mm. Potser va haver alguna mitja hora en què no funcionava, però jo sí que vaig pensar, tard o d'hora acabaran caient les comunicacions. I sí, sí que me'n recordo, el meu fill estava al petit, estava a la universitat a la Diagonal, a la UPC, i, clar, com que no anava al metro ni anava en el Rodalies, li vaig dir, baixa a Catalunya, on hi ha els autobusos que surten a Mataró, i primer li vaig dir, si perdem la comunicació, a les 7 de la tarda estarem amb el cotxe a la plaça d'Espanya, les Torres Venecianes, vull dir, ja, organització per si...
A punt de trobada,
no,
sí, sí.
No arribes a casa, no va la comunicació, no sé què, vale, tenim un lloc on saps que em trobaràs i no et quedaràs tirat. 2, ves ràpid a agafar l'autobús, perquè pensa una cosa, coses que no hi pensem. Els sortidors de els autobusos van gastant la gasolina movent-se amunt i avall, i els sortidors de gasolina van amb electricitat. Si se'ls acaba el dipòsit de gasolina, corres el risc que no tinguis autobús. Llavors, no t'entretinguis donant voltes, vull dir, ves el més ràpid possible. Una altra de les coses que vam veure, problemes...
Els cotxes, sí. A veure, molt ràpid, ja per acabar i acomiadar-nos. Deia, els antipiles en condicions, això també és veritat. Molta gent va descobrir que les piles que tenia a casa, o si eren recarregables, estaven descarregades i si no, igual estaven fins i tot espatllades. I diu, i acabo amb aquest comentari d'en Dani Rambla, que diu, les telco hauran de revisar moltes coses també en aquest esdeveniment, i jo crec que té raó. I no es pot demanar el 100% de disponibilitat, però es pot millorar molt. I és cert, perquè hi havia zones on les comunicacions van aguantar bastant i altres no, o van trigar molt a recuperar-se. ¿Vale?
Sí, jo no vaig tindre... els primers whatsapps em van arribar, jo crec que a les 8 de la vesprada, pràcticament quan arribava la nit. No vaig tindre abans, perquè... I després tot eren periodistes, a més, no? Però va ser pitjor, ahí teniu raó, va ser prou pitjor la falta de comunicació que la falta de llum.
Aquí una cosa que diu el Dani, ja tanco, tanquem, perquè realment donaria molt. Però
us vull ensenyar això, eh?
Sí, a l'autogenerador, brutal. Diu, doncs jo em vaig fer una migdiada de 3 hores, un silenci. Mira, als radioaficionats tenim un problema i és que les llums LEDs i els motors o el motor elèctric que fan els llums LEDs venen tots de la Xina i no tenen cap tipus d'apantallament, generen el que es diu un soroll de fons, que en llocs d'alta concentració de persones és molt elevat fins al punt de que invalida poder fer comunicacions per ràdio. ¿Vale? Nosaltres tècnicament això li diem QRM, que és el soroll de fons produït per diguéssim, aquelles coses que tenen les persones, ¿vale? O sigui, aquells aparells que tenen les persones. Teníem nivell de soroll 0, durant la caiguda de l'electricitat. Era una meravella. Senties els cangurs d'Austràlia saltant pel mig del continent o del subcontinent. No?
Jo, positivitzant la qüestió, quan s'apropava la nit, dic, mira, va ser la primera nit que vaig a poder veure les estrelles com se podien veure
molt
fa
bé.
200 anys.
Molt bé.
Però què passa? Que en els pobles, jo estava en un poble de València i no vaig anar cap a València perquè després de la Dana, lo de seguir les instruccions de les autoritats me l'he pres molt seriosament i quan va dir, crec que va ser el president del govern, que per favor la gent no es moga, jo vaig dir, jo si no me moc, fins que no diguen el contrari. I pensava que anava a veure les estrelles, però justament quan se començava la nit van començar a encendre tots els pobles que estaven al costat. I no vaig poder.
I no vas poder veure-ho. No. Acabo amb en Rai, que també és de la colla de l'humor. Diu, el gener, baby boom, podrem. Això sí que ho podrem, això ho podrem comprovar empíricament. Xavi, Pedro, super, moltes gràcies avui als dos. Xavi també per haver pensat amb el Pedro i haver-lo portat. El contrapunt de les dues visions ha estat genial. Només donar-vos les gràcies, nois.
Gràcies a vosaltres. Més.
Molt bé, doncs ho retiro del directe. Jo vaig tancant el programa amb el vostre permís. Moltes gràcies i ens veiem aviat. A la resta d'oients, escolta'm, tota la gent que heu estat en el directe avui, m'hagués agradat posar més comentaris, però bueno, no volia tampoc trencar massa la fluïdesa. Gràcies per ser-hi i ens retrobem el més aviat possible, possiblement, si no hi ha cap nou tall de corrent, la setmana vinent. Una abraçada a tots i ens veiem. Adéu-siau.